Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló.
Estem al matí a Ràdio 4, 10 i 7, per tant, avui en rigorós directe amb el Jordi Flamarich. Jordi, què tal?
Què tal? Bon dia i bon any.
Molt bon any, Jordi, expert en noves tecnologies i divulgació. Avui parlarem de realitat virtual.
Sí, senyor. Parlarem d'una tecnologia que sembla que després de molts anys en desenvolupament, moltes dècades, sembla que aquest any, el 2016, és el moment en què donarà el tret de sortida i començarà a popularitzar-se, començarà a arribar al mercat a preus més aviat assequibles per la nostra butxaca.
Això es democratitza l'accés, diguéssim?
Passa a ser
d'alguna cosa molt, que es fa servir per a àmbits molt concrets, pel gran públic i tindrà accés.
La realitat virtual és una tecnologia que va començar potser als anys 60, 50, 60, van començar els primers assajos, i el que passava, és a dir, està amb nosaltres de fa molt de temps, però era molt cara, eren els aparells que es feien servir, els cascos, la maquinària era molt aparatosa, i amb el temps, com sempre, s'ha anat fent més petit, han anat reduint costos, i ara és el moment, sembla, aquest any 2016, tothom parla, els analistes parlen, perquè també arriben molts productes de marques conegudes, ja parlarem, però ja va de Sony, de Samsung, hi ha uns quants projectes.
O sigui, els grans ja estan al darrere.
Els grans ja estan aquí. No és que estan al darrere, és que ja estan aquí. Ja han arribat, ja tenen...
A punt de treure producte.
Tenen producte que trauran aquest primer trimestre d'any, és a dir, de fet n'hi ha un, a l'Oculus Rift, que en parlarem després, que demà mateix ja es pot demanar per internet les primeres unitats.
Anem a situar els oients. Què vol dir exactament el concepte realitat virtual?
La realitat virtual és... Primer de tot m'agradaria distingir entre el que és la realitat virtual i altres tecnologies immersives. La realitat virtual és una tecnologia immersiva. Què vol dir això? Doncs implica que per ordinador es crea un món tridimensional, un món que bé pot replicar el món real, el món que coneixem, o bé crear un món completament imaginari, un món de fantasia, amb el qual l'usuari pot interactuar. La porta d'entrada en aquest món és a través d'unes ulleres o uns cascos que et poses al cap i que et tapen completament la visió.
Llavors t'aïllen del món real.
T'anulen el sentit de la vista, per dir-ho d'alguna manera, i l'únic que veus és aquella pantalla que tens davant dels ulls a uns centímetres, i tu, movent el cap amunt i avall, pots explorar en aquest món virtual. La realitat virtual més avançada, diguem-ne, no només la fas assegut movent el cap, sinó que pots desplaçar-te caminant en una sala. Aquest és una realitat virtual molt avançada, però et podries desplaçar dins aquest món caminant. Això, hem de pensar que la realitat virtual no només es limita a la vista. Moltes vegades pensem només en el casco, però també tenim els sentits que ens afecten, podria ser l'oïda, a través d'uns auriculars, òbviament, el tacte, a través d'uns guants, o fins i tot l'olfacte. Hi ha realitat virtual immersiva on també l'usuari...
Pot olorar el que vegi.
Allò que està veient en aquell món virtual. Després tenim, a un nivell inferior, podríem dir-li, la realitat augmentada, que és potser el que molta gent ja ha vist a través del mòbil amb algunes aplicacions. Això és, la realitat augmentada es produeix quan podem veure contingut digital juntament amb el món real. La manera de fer-ho seria a través d'una pantalla. L'exemple més típic és jo agafo la pantalla del mòbil, poso un mòbil, i jo veig amb el mòbil, amb la càmera del mòbil, veig el món, que hi ha darrere meu o davant meu.
Però em surt una informació...
Però em surt informació sobreimpresa. D'acord? Això es pot fer amb la pantalla del mòbil, però també hi ha projectes. Google té un producte que es diu Google Glass, que segurament heu parlat en aquest programa, que són unes ulleres que tenen una petita pantalla davant de l'ull i que sobreimpressiona informació en temps real amb allò que està veient
l'usuari.
I finalment, tenim un altre tipus de tecnologia immersiva, que són aquests vídeos en 360 graus, que s'estan fent molt populars, a YouTube n'hi ha molts, que d'alguna manera també és una tecnologia immersiva, perquè el que fem és tenim un vídeo, el podem tenir a la pantalla del mòbil, i nosaltres movent el mòbil amunt i avall, a esquerra a dreta, podem veure no el vídeo només en un sentit, sinó en 360 graus. Això s'estan fent alguns assajos amb temes de periodisme, per exemple, el New York Times, fa uns mesos va regalar als seus usuaris unes muntures per a telèfon mòbil fetes amb cartolina. És un projecte de Google, també, això, fetes amb cartró rígid, més aviat que pas cartolina. Llavors tu col·locaves el mòbil allà, t'ho poses a la cara com unes ulleres i podien veure reportatges fets amb 360 graus, de tal manera que l'usuari no només veu un vídeo, sinó que sent que està dins de l'acció.
Però realment això funciona, tot això que ens estàs explicant, és a dir, la realitat virtual, tu t'arribes a creure que estàs a un altre lloc?
A Sí, tu creus. A veure, òbviament, quan et poses les ulleres i et poses un cas d'aquests, està clar que ets conscient de que allò que vas a veure o allò que vas a viure és mentida. Però pensa que el nostre cervell està programat per creure allò que els ulls li mostren o les orelles senten. És a dir, que tu, si t'asses amb aquelles ulleres i portes uns quants minuts i de cop i volta veus venir cap a tu una pilota volant, faràs un gest instintiu d'apartar-te. És a dir, al final el teu cervell creu allò que està veient. Ens passa a les pel·lícules. A vegades t'espantes i dones un salt perquè t'has ficat dins de la història. Doncs aquesta és una tecnologia realment immersiva que al cap d'uns minuts te'n oblides. De fet, et donaré un exemple sobre això. Mira, amb un projecte, uns investigadors volien fer un projecte de realitat virtual i volien provar si funcionava. I van provar-ho amb gent gran. I van col·locar una senyora en una habitació on només hi havia una cadira al centre. I li van dir a la senyora que s'hagués a la cadira i li van col·locar les ulleres. La senyora es va posar les ulleres i van... Llavors, posant-se les ulleres, aquella habitació que estava buida, doncs tenia tot de mobiliari. No? La senyora va dir, ostres, doncs això està molt bé, sí, sí, sembla autèntic. Llavors li van convidar la senyora a aixecar-se de la cadira i passejar-se per aquella habitació virtual. Doncs l'assaig va acabar allà, perquè la senyora, per aixecar-se, va voler-se recolzar amb la mà a sobre d'una taula que no existia i va acabar a terra, va caure. És a dir, imagina't fins a quin punt t'acabes creient allò que estàs veient. És a dir, l'assaig no va durar gaire, la senyora no es va fer mal i els investigadors estaven molt contents perquè van aconseguir enganyar-la de tal manera que la senyora va acabar a terra perquè no...
Perquè s'ha fet seguir una taula que no hi era.
Perquè no hi era la taula.
Escolta, llavors, quins usos pot tenir aquesta realitat virtual?
El principal, el que farà, i de fet n'hem parlat algunes vegades quan parlem de tecnologia que ha d'arribar a la porta d'entrada, són els jocs.
D'entrada serà
sempre, per sempre aquí. Són els jocs. Seran la porta d'entrada a casa nostra.
Una millora substancial als actuals jocs que hi ha ara.
Sí,
més opcions.
PlayStation, Microsoft amb la Xbox, PlayStation amb la PlayStation 4, ja estan aquest any 2016 trauran els primers productes de realitat virtual, els seus primers cascos, les seves primeres ulleres, i hem de pensar que ara potser valdran 400-500 euros, però amb el temps, com sempre, això anirà baixant de preu a mesura que es vagi popularitzant, i no hem de descartar que en uns anys veurem a les criatures, ja no assegudes davant de la televisió jugant a la maquineta,
sinó
amb un casc al cap. Sí, sí,
amb un casc al cap, eh? Sí.
Sí. Però a banda d'això, del joc, de la part més lúdica, ja s'està fent servir la realitat virtual per temes d'educació o d'entrenament d'habilitats professionals. Per exemple, els militars ja fa una pila d'anys que fan servir la realitat virtual per entrenar habilitats en combat. Els pilots d'avió doncs, fan servir realitat virtual per guanyar hores de vol en simuladors. Els conductors de tren o de mercaderies perilloses fan servir tècniques de realitat virtual per assajar casos d'emergència, per saber com reaccionar. Els metges també estan assajant en temes d'operacions per aprendre a operar. Altres usos que li podríem donar o que se li estan donant, n'hi ha un que a mi també m'agrada molt, que és el de les reunions virtuals per estalviar costos i temps de desplaçament. Això estarà bé. És anar un pas més enllà de les videoconferències, el típic de l'Skype, que fas una pantalla, doncs amb això el que fas és posar-te unes ulleres i tens la sensació d'estar reunit en una mateixa sala. Però podria ser reunions, però imagina't això, aplicacions al món domèstic per estar a prop de la gent que tens lluny. Imaginem-nos un avi que fa molt de temps que no veu el seu net perquè viu en un altre país, doncs es posa aquestes ulleres i no només veu el net per la pantalla de la tablet o la pantalla de l'ordinador, sinó que el veu córrer pel saló de casa. Val? Doncs aquestes tècniques de reunió virtual jo crec que tindran també un paper molt important en els propers anys. Es fa servir realitat virtual en el turisme. S'han fet ja proves de passejar per un museu, passejar per un monument, fins i tot passejar per una ciutat com a tècnica de promoció. Vingui aquí, miri, vostè passejarà per aquests carrers, et posa el casco i tens aquesta sensació doncs, d'estar en un lloc on no hi ets.
Donarà joc, això.
Donarà molt joc. Jo crec que la realitat virtual és un sector que ens permet viure experiències de forma bastant assequible. Perquè realment tot allò que et dèiem és immersiu, realment tu creus que estàs en el lloc i al cap d'uns minuts te n'oblides que allò realment és fantasia o és una pantalla. I hi ha un altre ús que també és molt interessant, és en psicologia. La realitat virtual s'està fent servir per tractament de fòbies i de pors. El que fan són tractaments de contacte amb allò que et fa por, una persona que tingui por a les aranyes, una persona que tingui por a la multitud, doncs se li posen aquests cascos amb un entorn controlat, amb el metge al costat, i se l'ensenya doncs, a controlar les seves fòbies o les seves pors a través de la realitat virtual.
Has parlat, Jordi, del primer trimestre en el que hem entrat ja de producte que podrem trobar i d'un producte més accessible econòmicament que el que hi havia fins ara.
Sí. El primer de tots, el primer que arriba, és un que es diu Oculus Rift.
Oculus?
Oculus Rift. Són unes ulleres que, de fet, a l'Oculus Rift van ser... és una petita empresa que va néixer com allò típic dels Estats Units amb un garatge.
Sempre neixen en
sí,
garatge.
Sí, sempre neixen en garatge, encara que no sigui veritat, després el posen i diuen que van néixer allà. Doncs a l'Oculus Rift van ser una mica els responsables de que tot aquest fenomen de la realitat virtual tornés a primer pla. Per què? Perquè van posar un projecte a Kickstarter d'aquests de finançament amb la gent i van tenir un èxit brutal. Van dir, mira, volem fer unes ulleres que siguin unes ulleres futuristes, que siguin unes ulleres de realitat virtual, unir-les ulleres que estiguin a l'abast de tothom. Mm. Els hi va anar tan bé que Facebook els va comprar la idea.
Facebook
els ha comprat el negoci. Facebook està darrere del gran projecte ara mateix de realitat virtual i que demà mateix ja es poden demanar les primeres unitats. Sembla raro, no?
Què busca Facebook amb...
Bueno, no se sap del cert. Òbviament aquí hi ha negoci.
Al marge d'una línia de mercat. Però
a part d'una línia de mercat, però si li donem un parell de voltes i pensem què pot buscar Facebook, una mica ho agafo amb el que t'estava explicant abans. Les xarxes socials parlen de relacions entre persones i la realitat virtual pot ser una via de fer aquesta relació
més propera,
més autèntica. Ja no serà amb la pantalla d'ordinador, ja no serà amb el mòbil fent un me gusta o això, sinó ens podrem veure, ens podrem tocar, podrem parlar. Doncs jo crec que una mica la idea d'en Zuckerberg va una miqueta per aquí, per acostar la xarxa social, fer-la una miqueta més real.
Ja parlaves d'altres.
Sí, tenim Sony, allò que et deia abans, amb la PlayStation VR, que són unes ulleres de realitat virtual que trauran per jugar a la consola PlayStation 4, les trauran aquest primer trimestre de l'any. Tenim a Microsoft que està treballant en un projecte, en aquest cas és un projecte de realitat augmentada que es diu HoloLens. Les primeres versions només per desenvolupadors sortiran aquest primer semestre de l'any. Són molt interessants, es poden fer coses molt xules, però en aquest cas són unes ulleres de realitat augmentada. Tu veus, són com una mica com les ulleres de Google que comentàvem abans. Tu veus el món que
però
hi ha.
Però no van acabar de triomfar, les de...
El problema de les Google Glass, i també el problema de totes aquestes tecnologies, jo t'estic parlant de que això ve que demà... Ja
tothom anirà pel carrer, no?
No és així. És a dir, ara estem en un procés i les Google Glass els hi va passar el mateix, que estem en l'etapa dels early adopters, se li diu, que són la gent que es compra l'últim de l'últim...
El pioner que els tenia...
Els pioners tecnològics. Sempre hi ha una etapa en la qual la tecnologia o les novetats passen per aquest públic. Doncs ara, el 2016, aquest primer trimestre o aquest any, estem en l'etapa dels early adopters. Si aquesta gent, que són els que els agrada estar a l'última, que els agrada, els que fan les cues per comprar-se els telèfons...
aquests.
Són els que volen estar... Encara que el telèfon que tenen ja va bé, però volen tenir l'última...
No és el que s'espera els punts i tot.
No. Aquests, si amb aquests triomfa, si amb aquests diuen...
Són els tastadors.
Exacte. Aquests són el gran públic al qual es dirigeixen primer les marques, un públic no tan gran, però una mica més selecte, però diguem-ho així, que són aquests els que proven. Si aquests donen el vistiplau a la tecnologia, diuen això, per què? Perquè començaran a escriure en blogs, començaran a escriure ressenyes...
Deixar-los
amics, ho recomanaran, tothom té un amic, ni aquest tio sí que en sap, i aquest tio m'ha dit que això és molt xulo, doncs si ell m'ho diu... Doncs són aquests els que fan córrer la veu i els que popularitzen la tecnologia. Doncs ara mateix estem en aquest estadi. A les Google Glass els va passar això. A les Google Glass van sortir, era un projecte de Google, Google és una grandíssima empresa, i tothom va parlar de la tecnologia, de les ulleres, de la realitat augmentada, i després va semblar com que allò es desinflava. No és que es desinflés, de fet, les Google Glass encara existeixen. La qüestió és que es va crear una gran bola que no es corresponia a la realitat. És a dir, allò és un projecte innovador, però que encara està viu i que la gent que està en el sector diu són molt bones ulleres i es poden fer molt bones coses. Ara, són cares. Encara no estan en el procés d'arribar al gran mercat a tenir un preu de 200-300 euros que tothom se les pugui comprar. Varen $1.000 aquestes ulleres. No tothom se les pot permetre. Doncs això una miqueta estem en aquest punt. No estem parlant d'aparells que costaran 1.000 dòlars o 1.000 euros, però sí que estarà al voltant dels 400, 500 euros. Les Oculus Rift, que et deia abans, de Facebook, que surten demà, avui mateix han anunciat que demà estarien a la venda i no diuen el preu encara. Ens haurem d'esperar. És a dir, tothom està dient, bueno, va, però què costaran, no?
Però hi haurà algú que se les comprarà.
Segur. I encara que no posessin preu, hi hauria algú que digués...
Ja faria la preserva, ja.
Exacte.
Hi ha altres companyies també, com Microsoft, els grans... No?
Sí, que... Microsoft tenia les HoloLens, Google té aquest projecte que deia de les Google Glass, molt, molt interessant. Samsung, des de finals d'any, al desembre, va treure també una mena d'adaptador pels seus telèfons mòbils, una mica la idea que et deia abans de la muntura aquesta de cartró de Google, doncs en aquest cas és una cosa de plàstic bastant millor feta, doncs que es diu Gear, que és per muntar els seus telèfons i gaudir d'aquesta manera amb el telèfon davant de la cara amb una mena de casc de tecnologia de realitat virtual. Sobretot s'estan fent temes de vídeos 360, més que de realitat virtual, però en el futur doncs sí que és veritat que a través d'un comandament que es pugui connectar al telèfon sí que podran jugar una miqueta amb realitat virtual. I finalment també tenim HTC, que és un altre jugador en aquest mercat, doncs que també traurà unes ulleres a partir del mes d'abril, també, però sobretot molt enfocades al món dels videojocs. Ara estem amb l'etapa amb el món del videojoc, amb el món dels primerencs, dels primers que ho proven tot, d'aquests que donin el vistiplau perquè a partir d'aquí es trobin més usos i que es puguin popularitzar la tecnologia.
Anem a parlar de quines són les edats on pot entrar aquesta tecnologia, per què recomana i després si hi ha alguna altra contraindicació.
A veure, la contraindicació més habitual que passa quan et poses unes ulleres d'aquestes és que et maregis. Hi ha molta gent que el que explica quan es posa aquestes ulleres que és que perd l'equilibri, es maregen perquè...
No se sap moure en aquest nou món.
Exacte, has d'aprendre a moure't una miqueta. També és veritat que el motiu està en que la tecnologia encara no està prou madura, t'ho diré d'altra manera. Si giro el cap molt ràpid amb unes ulleres d'aquestes, la imatge, és a dir, els píxels, no segueixen aquesta velocitat. Vale. Llavors hi ha com una mena de retard que el que fa és que al final tu t'acabes marejant. El que has de fer és moure't a poc, no fer moviments bruscos, perquè si no allò salta i llavors sí que el teu ull no entén i l'equilibri balla i llavors et pots marejar. Pel que fa a l'edat mínima, no està clar, però els fabricants diuen que l'edat mínima per fer servir això estan parlant de 13 a 14 anys. Abans podria ser que el nen o la nena arribés a confondre el que és realitat i virtualitat. De fet, una de les coses que ja estan dient alguns experts és que no s'han estudiat els efectes secundaris de l'exposició continuada
o prolongada
a realitat virtual. Sí, la realitat virtual fins ara havia estat dins del laboratori, per dir-ho d'alguna manera així, havia estat en entorns controlats, s'han fet estudis amb petites mostres de població, però clar, ara salta la tecnologia al gran mercat i ara a veure què passa. Què passa si una persona està 12-14 hores amb allò al cap? Què passa si està cada dia 12-14 hores amb allò al cap? Quins efectes pot tenir? No ho sabem del cert.
Yeah.
Hi ha risc d'addicció? Sí. Però és evident, el risc d'addicció.
Tot el que és gaming hi ha risc d'addicció, al final.
A part de gaming, és el fet de viure experiències que tu en el teu món real no pots viure. Tu pensa que amb la realitat virtual podràs volar.
Per això hi ha gent que ho busca amb alcohol o altres substàncies, no? Diguéssim. Sí. Que es poden enganxar també aquesta via, diguéssim.
Òbviament. En el moment que el que t'ofereix el producte o aquesta tecnologia millora la teva experiència real...
La teva vida més grisa, no?
La teva vida més grisa...
et posa un munt de colors.
Sempre hi ha risc d'addicció. Però sí que és veritat que la realitat virtual el que ens obre és un món infinit de coses. Podrem fer un munt de coses i això és per cert tipus de persona pot ser molt més atractiu que la seva experiència quotidiana. Llavors aquí sí que haurem d'anar veient quins efectes té en la població doncs, a l'exposició continuada, prolongada a la realitat virtual.
Com a reflexió final, quin és el repte?
Home, jo crec que el repte seria aconseguir, per la nostra banda, que el món real no deixi de ser atractiu. Jo crec que aquestes reflexions la podríem fer tots, a dir, ostres, que està molt bé, no?, totes aquestes tecnologies. Tu ja saps que jo soc molt de l'opinió, m'agrada molt la tecnologia, però m'agrada la tecnologia amb seny, m'agrada la tecnologia que ens faci millors persones o millor societat, però que no ens faci esclaus. I jo crec que la realitat virtual és una grandíssima eina com a entreteniment, com a formació, com a coneixement, és a dir, com a relació personal, ens pot obrir moltíssimes vies, però com tot, jo crec que el que hauríem de treballar també nosaltres és per fer que la nostra experiència diària, el nostre dia a dia, el nostre contacte real amb les persones, doncs no fos pitjor que una pantalla davant de la cara.
Doncs Jordi Flamaric, en fi, moltíssimes gràcies. De moment no ho farem per realitat virtual ni...
No, encara ens seguirem veient.
De fet, no vam fer ni per Skype, per tant, doncs seguirem presencialment. Moltíssimes gràcies al Jordi Flamaric, divulgador, expert en noves tecnologies. Gràcies, Jordi.
Adéu, bon dia.